I un dimarts més tenim amb nosaltres el director del circuit Andorra Pas de la Casa, Àlex Bercianos. Molt bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Avui farem una mica de repàs de com han anat aquestes últimes setmanes. Vam tenir les Ambang G-Sèries, que crec que van anar molt bé, tant per participació com també per públic, i em sembla que els temporals de neu ens van respectar bastant, no?
Sí, la veritat és que inclús la meva dona m'ho deia l'altre dia. Has passat una temporada bastant bona i és veritat, la meteorologia ens ha anat respectant per lo que nosaltres necessitem a nivell de circuit, que a vegades les nostres peticions no són les mateixes que les de les estacions d'esquí, però ha fet un hivern que ha fet hivern. Ha fet fred, ha anat precipitant, no hem tingut dies de grans tormentes, amb la qual cosa hem anat operant bastant normalment.
De fet, heu tingut bona participació pel que fa a pilots, però també públic. Jo, els dies que he pogut pujar, hi havia molta gent al circuit.
Sí, ha estat un dels reptes importants d'aquesta nova edició, d'intentar de captar l'atenció d'aquest públic més andorrà, més proper a la instal·lació. I la veritat és que amb una sèrie d'accions, obrint els espais calents perquè poguessin entrar, independentment de que fossin VIPs o no, amb un DJ, que des d'aquí li dono les gràcies al DJ Marc, que ha vingut a cada una de les carreres, que ha animat i ha ficat una mica d'ambient, això ens ha fet de que la gent pugui pujar una mica més. I per l'altre costat també han sortit altres problemàtiques, no? de com gestionar també i organitzar els aparcaments, que hi havia zones on la gent, òbviament, per qüestions de seguretat, no hi podien entrar i no sempre s'entén això, no? Com per exemple speed lanes i demés, que tothom vol estar molt a prop dels pilots, però al final tan a prop t'acabaràs ficant dintre de la pista. I són cosetes que hem anat organitzant i gestionant, però contents perquè sembla ser que la gent comença a saber quan hi ha una carrera de les Ambang G-Sèries i que és atractiu pel públic també i ens fan recolzen.
Unes carreres que es van poder seguir també a través d'Andorra Difusió.ad, en aquest cas a posteriori. No sé quin és el balanç, quin em diries que seria la nota que li posaries a aquestes Ambang G-Sèries 2024-2025, Àlex.
Bueno, a veure, la veritat és que sempre tenim ganes de seguir creixent i de seguir millorant, però sí que és cert que de notable en amunt. Jo sempre sóc del parer de pensar que al final la salut d'un campionat es medeix amb el número de participants que tens, perquè principalment això es fa perquè la gent vingui i competeixi, i el nostre límit per espai de boxes és de 64 participants i els nostres inscrits ha sigut 61, 64, 64, 64 durant les quatre carreres de les Ambang G-Sèries, amb la qual cosa hipersatisfets, com no pot ser d'una altra manera, i amb ganes ja de acabar d'ajustar algunes cosetes per l'edició vinent, que ja hi estem treballant.
De fet, ara et tiraré una pollita perquè la gent també ho sàpigui. L'Àlex ens va ajudar perquè vingués Carlos Tatay al programa, que quan vam saber que estava aquí al circuit vam fer mans i mànigues perquè ens el portés i així va acabar sent. La que no va poder venir va ser Laia Sanz. No sé si us va caure del cel el fet de que no pogués acabar el Dakar i acabés venint aquí a Andorra amb aquest canvi de condicions, perquè una cosa és el desert i l'altra és el pas de la casa.
Sí, la veritat és que vam estar conversant amb ella i pobreta, era un any on ella es trobava molt bé a nivell de maduresa, a nivell de pilotatge. Òbviament l'experiència l'acompanya, es sentia molt còmoda amb el cotxe i tenia ganes de fer un bon resultat. Però bueno, amb carreres tan llargues, amb tantíssimes hores a sobre el cotxe i anant al límit durant tanta estona, és fàcil que passin aquestes coses. Em deia que la desviació de la barra era mil·limètrica, amb la qual cosa molt probablement no hauria tingut cap tipus de repercussió a nivell de seguretat si hagués tingut un altre accident, però la FIA ho va validar d'aquesta manera, van creure que no complia amb els requisits 100% tècnics a nivell de seguretat i la van descalificar, i no només amb ella, sinó just després també el Sebastián Loeb. Però, al final, mira, nosaltres vam sortir una miqueta beneficiats, malauradament, del seu abandó al Dakar, i tal com la vam trucar, va dir a quina hora tinc que estar i on tinc que estar, i això del gel m'agrada i em consta que s'ho va passar molt bé.
Ens queda pendent, que vingui Laia Sanz aquí al programa, ja saps que tens feina, en el moment que torni a venir per aquí, montem l'entrevista amb un pim-pam,
Jo et faig de comercial, Anna, no hi ha problema.
I tant que sí. Àlex, a banda d'aquestes Ambang G-Sèries, entenc que per la temporada vinent també estan previstes, amb les mateixes categories. No sé si us heu plantejat tenir alguna categoria més, treure'n alguna, posar de nou les motos.
No, a dia d'avui li volem donar consistència amb aquest format. Ens funciona veient els inscrits que tenim. Sí que és cert que igual fem alguna petita modificació. Ens ha demanat des de cara en França de tindre una copa monomarca, que a dia d'avui no hi ha res tancat, ho hem de treballar, però és una de les coses que m'agradaria molt també professionalitzar una miqueta més la categoria de side by side. I el Delfín Laoz, amb la categoria de Speed Car, pues, estava sumament content i em deia pues, que potser l'any que ve pues, era capaç de ficar algun vehicle més. Així que, bueno, com hem dit, el límit són els boxes. No volem que la gent estigui a l'intempèrie amb aquestes temperatures i amb aquests horaris, amb la qual haurem de veure com acabem d'ajustar el número d'inscrits de cada categoria, però la línia serà la mateixa.
Podríem veure una ampliació, doncs, dels boxes del circuit Andorra Pas de la Casa?
No, a dia d'avui no. Tenim masses fronts oberts, massa feina. Ens hem de centrar en altres coses. A part que 64 pilots ja no és evident de gestionar. Jo sempre dic que tinc una filla amb el meu cognom i després en tinc 64 més, que són els que em demanen a quina hora han d'arribar, què han de fer, si han d'estar, si no han d'estar.
No, has d'estar pendent de tot, Àlex.
Sí, clar, sí.
Bueno, lo bo és aquest pleno que heu fet aquest any, ens deia 61, 64, 64 i 64. O sigui, això és pleno gairebé absolut d'aquestes en Manx de Sèries, per tant, des d'aquí també contents de que hagi sortit bé i que l'any vinent tornem a tenir un Eje Sèries. Per altra banda, heu fet més coses, Àlex, amb aquests dies que no has estat aquí al programa, una d'elles juntament amb la marca Volkswagen.
Sí, exacte. Tot just el diumenge tarda vam acabar un esdeveniment que es diu Volkswagen Driving Experience. Fa anys que el fem. L'únic que aquest ha sigut el primer any on hem fet dos dies per interns, que li diuen ells, que és personal propi de Volkswagen que han vingut a viure l'experiència. I entre d'altres pues, tenim a la cúpula directiva, el director general de Volkswagen Espanya, i el seu missatge a l'acabar va ser «Vinc de Suècia, m'agrada de Suècia», però és que Andorra m'ho he passat molt bé. I a part, Andorra té una part molt bona, i és que no tenim un llac gelat de 15 quilòmetres com poden tindre ells, però tenim un atractiu fora de lo que és l'activitat pròpiament de motoresport molt més bo que a Suècia. No? Uh-huh. Restauració, hosteleria, activitats post-circuit, i la veritat és que s'han quedat amb ganes de poder mirar, d'estructurar més activitat l'any vinent al voltant del circuit.
Això també és un benefici, podríem dir, per al circuit, no?
Sens dubte. Sí. És una de les coses bones. Andorra és un país que té un atractiu turístic, com bé tots sabem, molt bo, que en els últims anys s'ha focalitzat molt en la qualitat i aquest tipus de públic que ens visita a nosaltres el que busca és això, doncs, bons hotels, bons restaurants, activitats doncs, com pot ser Caldea, Inú, i tenim un paquet turístic hiperatractiu per a ells.
Uh-huh. Ha sigut fàcil gestionar-ho tot plegat i que tothom vingués, tota aquesta gent de Volkswagen, que estiguin tots ubicats al mateix lloc, que els agradi absolutament tot?
Fàcil no hi ha res. No, ha sigut tremendament complex, però bueno, també al final és el nostre dia a dia. Com diguem moltes vegades amb l'Ivan, que és el director d'operacions que tinc al circuit, ens dediquem a organitzar festejos i cada setmana o cada dia en tenim un o dos, amb la qual ja tenim els bons interlocutors, ja sabem amb qui hem de contactar amb els hotels per obrir-los una porta, per facilitar-los una miqueta la vida aquí. I també forma part de la nostra feina, no només organitzar l'activitat de circuit, sinó facilitar-los el màxim possible. Som un país de serveis i així intentem fer-ho, i és una de les coses que més valoren les marques. Ens diuen, és que vosaltres quan esteu aquí ens sentim acollits, i del principi al final de l'esdeveniment, no només al circuit. I crec que és una de les coses que hem de seguir fent.
Mm-hmm. De fet, en aquesta Volkswagen Driving Experience vau tenir el bicampió del món de rally amb Carlos Sainz. Parlem de Luis Moya, no sé, perquè a més és pilot de Volkswagen o és ambaixador, per dir-ho d'alguna manera, de la marca. Com ha estat aquesta relació amb una persona que ha estat al costat de Carlos Sainz i que ha estat bicampió? De fet, Carlos Sainz, si no recordo malament, ha vingut al circuit més d'una vegada.
Sí. Tant el pare com el fill. Amb el Luis tenim una relació molt bona, però és que no pot ser d'una altra manera. És un tio que li dius, hola Luis, buenos días, i t'explica alguna aventura que va viure amb el Carlos Sainz del Rally de Suècia de fa 15 anys. Així que els que som cremats del motor i ens agrada això, doncs, és molt fàcil acabar parlant de qualsevol cosa. De fet, tenim un dinar pendent amb el Luis a la Corunya, que va quedar això ben clar. És un tio que li agrada molt menjar bé i vam estar intercanviant no només a nivell de motoresport, sinó també a nivell de gastronomia. I bueno, dit això, pues, el tio ara mateix és ambaixador de Volkswagen, és un tio que té la conducció segura, la normativa molt interioritzada, se l'ha jugat molt per totes les carreteres del món, i ara el que intenta amb la seva experiència i amb la seva figura és passar aquest missatge de com s'han de fer les coses al volant. I de fet vam pujar un post a les xarxes del circuit que explicava pues, la importància que tenia el fet de deixar el mòbil de costat mentre es conduïa i una mica l'estadística de l'accidentalitat a Espanya. Així que la veritat és que li dona un valor plus encara més atractiu a l'activitat de Volkswagen pues, tindre figures com el Luis.
Uh-huh. Una altra de les activitats que heu anat fent, Àlex, és aquesta convenció de Polaris Spain. Expliquem-ho també per la gent. Jo Polaris sí que ho recordo en el sentit d'aquest una tipologia de buguis, per dir-ho d'alguna manera, però a banda també teníem un bar aquí a Andorra que es deia Polaris. Llavors, clar, potser hi ha algú que està una mica desubicat i a mi em va passar el primer dia que vaig veure Polaris Spain i vaig pensar, ep, això potser ens toca una mica més de prop del que ens pensem.
Hem de jugar a dardos, eh?
Sí.
No, al final Polaris és una marca que està orientada amb aquest sector de l'oci per un costat, que és el que més es coneix, que són els famosos side-by-side, que són vehicles 4x4 per la muntanya, off-road, i després també té una gamma de producte molt gran amb vehicle de treball, per poder, pues, sobretot a nivell agricultura, pues, per facilitar-li la vida a la gent que treballa en aquestes condicions amb vehicles, pues, de tir o vehicles de càrrega i de més. Ens vam conèixer amb la Miriam, que és la responsable de màrqueting d'Espanya, farà 2 anyets, i li vam demanar, pues, una unitat per començar a testejar si podíem fer algun producte creuat, si podíem mirar donar-li alguna de difusió i tal. I el primer event que vam fer va ser una convenció anual de Red Bull i vam ficar el Polaris allà, pues, òbviament, pues, es va enamorar de nosaltres com no podia ser d'una altra manera, perquè en un sol dia li van passar, pues, no sé si els 36 millors atletes de Red Bull espanyols es van sentar amb un Polaris.
Bueno, és que quan montes alguna cosa juntament amb Red Bull, jo suposo que encara és molt més bèstia del que potser ens pensem la gent que no estem a dins aquest món del motor, no?
Sí, 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 o sigui, Red Bull a dia d'avui és una marca icònica. Tots els esportistes que tenen són esportistes que tenen la capacitat tècnica de guanyar qualsevol de les disciplines on estan competint a nivell mundial i òbviament, quan fas una convenció d'aquest estil, pues, qui et ve és el millor de cada una de les cases, no? A nivell de tennis, a nivell d'skate, a nivell de motorsport, a nivell de surf també ens van vindre. O sigui, va ser molt xulo. I doncs això ens va ajudar molt a afiançar la relació amb Polaris, fins al punt de que no només tenim un producte que és el Polaris Sport, que pots provar aquest vehicle a la pista gelada, sinó que també, pues, hem organitzat la convenció anual de Polaris i Indian amb ells aquest any.
I aquí també suposo que nota positiva, positivíssima, no?
Sí, sí, sí. Al final estan contents. La instal·lació cada cop té més capacitat de poder acollir, pues, una part d'un briefing important. Ells van explicar una mica quines són les línies estratègiques de cara a l'any vinent amb els seus distribuïdors principals i després, pues, a sobre van poder provar, pues, les últimes novetats de la marca i, a més, pues, bueno, van poder sopar allà, van fer una miqueta de post-activitat, una miqueta de festeta al circuit i la veritat és que va quedar, pues, ordenat i molt bé.
Mhm. Per altra banda, també heu fet col·laboració amb Porsche.
Sí, exacte. Sí, sí.
Sospires en plan...
No.
M'estàs fent parlar de moltes coses, Anna, avui.
No, vaig pensant en tot el que hem fet ja i estava ja tinguer-ho tancat, perquè cada un d'aquests esdeveniments que ara estem repassant en 2 minuts tenen una feina prèvia molt important. Sense anar més lluny, en Porsche crec que comencem a parlar el juny de quines dates fem, quin tipus d'activitat organitzem, quina part de la instal·lació necessiten, si fa falta ambulància, si fa falta instructor, si fa falta coordinador d'activitats, amb quines rodes ho faran, on faran les activitats... O sigui, realment hi ha una feina molt, molt, molt gran a darrere perquè tot el timing funcioni bé i el client, quan arribi ja, pues, estigui tot estructurat i organitzat. Però sí, Porsche al final és una marca icònica dintre del món, ja no només del motor, sinó també de l'automoció. Poder treballar amb ells, pues, és un luxe, perquè al final tota la gamma de vehicles que et pugen, pues, és l'últim que tenen a la mateixa mercat i tot tecnològicament parlant, pues, està hiperavançat i a part són vehicles molt macos. I també, pues, bueno, es van quedar amb ganes de més. Segurament l'any vinent també repetirem amb ells. I el petit comentari és que al final treballem amb Porsche Ibèrica directament, amb la qual, pues, bueno, encara tenen més capacitat de fer coses diferents, més grans, i sempre pugen 2 petits motorhomes per donar-li encara més imatge, saps? Fiquen unes lletres molt xules que fan metro, metro i mig cada lletra amb el seu logo de Porsche i a la neu. O sigui, realment són accions molt xules i on veus que la capacitat d'aquestes marques i com treballen la imatge i el màrqueting, pues, són molt importants.
De fet, Àlex, als diferents vídeos que pengeu a les xarxes del circuit, molts d'ells... surt el teu nom. Àlex Bercianos provant el cotxe tal. I en aquest cas crec que un Porsche sí que el vas provar.
Aquesta vegada no.
Aquest any no.
Al final tenia massa feina aquest any com per poder rodar.
De fet, bueno, el dia que va venir Lucas Piccino, que el vam tenir aquí al programa, ens va dir que els hi agradaria que de tant en tant els deixéssiu provar algun cotxe. No sé si hem aconseguit, després de l'entrevista, que els hi deixeu provar algun cotxe més del que estaven habituats.
Demà.
Demà. Demà?
Demà.
Sisplau, digue-li al Lucas que ens truqui demà quan hagi provat, eh?
Ja li diré.
Així, així també ho recuperarem.
No, ara mira, un altre punt superinteressant i que està hiper d'actualitat ara mateix al circuit, que sembla que estem molt centrats, és en desenvolupar una caixa de canvis nova per al vehicle de la categoria reina, pel Gian. Normalment hem utilitzat una caixa seqüencial de 6 marxes i per primera vegada fa 2 setmanes, ja que t'entenc que és el vídeo que hauràs vist, vam provar una caixa amb leves. La diferència principal és que pots canviar de marxa sense aixecar el peu de l'accelerador i que l'únic i que en comptes d'accionar pues, una palanca endavant i enrere, pues, tens una leva darrere del volant, igual que els molts cotxes d'avui en dia, i ho fa pues, tècnicament molt més ràpid, i a part el pilot té la capacitat de centrar-se en una cosa menys, que és la caixa de canvis, i centrar-se i fer focus en altres coses pues, pues, més importants, amb la qual cosa jo estic segur que estem guanyant quasi bé mig segon per quilòmetre amb aquest nou enginy. L'únic que hem de fer un test de durabilitat ara, veure realment quan dura, si explota alguna altra cosa, que també pot ser, i per això estem fent que diferents interlocutors que tinguin el coneixement tècnic suficient pues, provin aquesta nova caixa perquè ens donin el seu rapport i anar sumant-li quilòmetres i veure si té algun tipus de desgast que no hem previst amb la part d'enginyeria.
Doncs estarem pendents a veure com avança aquest tema. El que sí, ara fet aquesta repassada del que hem anat fent al circuit Andorra Pas de la Casa aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, el que sí que ens queda, Àlex, em deies abans de començar la secció, que queden 15 dies aproximadament per acabar temporada d'hivern i que a partir d'ara doncs, arriben altres activitats que no serien aquest circuit amb la pista gelada, que és el que estem acostumats amb tota l'època d'hivern.
Sí, sí, sí. Després de l'hivern molta gent em diu, quines vacances, no? Però la veritat és que no.
Estàs perquè... living quan acaba l'hivern,
sí,
eh?
treballem tot l'any ara. Vam començar a col·laborar amb diferents organitzadors per fer activitat de drift, que és aquesta modalitat esportiva que va néixer als anys 70 al Japó, on el que es busca és, igual que la neu, anar de costat, però amb asfalt. I ho vam començar a fer, si no recordo malament, 2018-2019, i a poc a poc hem anat cada cop captant l'atenció d'organitzadors una miqueta més grans, i l'any passat ja vam ser capaços ja no només d'organitzar shows, o sigui, exhibicions, sinó també vam fer pues, la primera competició de drift al circuit d'Andorra, de la mà de Drift Spain i de sota el paraigües de la Federació Espanyola d'Automobilisme. I la idea d'aquesta primavera i tardor pues, és anar repetint aquest tipus d'esdeveniments i ara ja pues, comencen totes les converses amb els organitzadors per veure el quan, com i de quina manera pues, es van fent aquests esdeveniments.
Per la gent que ens estigui escoltant, si ells volguessin participar en una competició d'aquestes de drift, ho podrien fer al circuit Andorra Pas de la Casa, amb aquesta que dius que estem organitzant, que està aquí, de moment amb pinces, però que acabarà passant?
O sigui, competició, al final tothom pot participar, ni que necessites pues, un cotxe amb una reglamentació FIA, pues, tota la vestimenta que també tingui pues, aquests mínims a nivell de seguretat, d'homologació, i després pues, has de tindre, pues, estar en posició de la teva llicència federativa per poder-ho fer, sí.
I tot això ho hem de fer amb la Federació Espanyola d'Automobilisme, perquè aquí a Andorra d'automobilisme no en tenim, de federació.
Sí, de fet, l'Automobil Club fa tant de club.
Seria l'Automobil Club.
Sí, fa tant de club com de federació, i si algun pilot volgués córrer sota el paraigües de la Federació Andorrana, té que residir a Andorra, però podria córrer perfectíssimament, sí.
Alguna altra de les activitats que destacaríem per aquests 15 dies abans de que s'acabi la temporada i comencis les vacances, posem un trecometes, què és el que teniu preparat perquè també la gent doncs, s'ho apunti al calendari i digui, ei, anem al circuit, que els hi queden 15 dies perquè el veguem tal com està.
Sí, seguim amb l'escola de conducció. Cert és que ens queden poques franges horàries disponibles, però encara a dia d'avui pues, es pot vindre a fer un curs o una experiència esportiva amb el Polaris o amb el BMW tracció trasera sense cap tipus d'ajuda a la conducció. O, si no, també el que estem fent moltíssim són cursos de conducció segura, on aquests joves que tenen menys experiència probablement tinguin pues, unes bases per poder conduir amb més confiança i amb més seguretat, i no el que m'hi han dit, sinó el que m'han explicat i he pogut testar i provar en un entorn controlat, i no una vegada, sinó unes quantes, abans d'afrontar-nos pues, aquest repte que pot ser pues, conduir pel nostre país amb condicions de neu.
De fet, ara feia referència a aquests joves, no? Joves del país que tinguin poca experiència, que puguin venir a fer aquests cursos, però jo crec que també és interessant recordar a la gent que no només és directament pels joves, que està molt bé, perquè al final les primeres experiències sobre de neu acostumen a ser de canguelli, però hi ha gent adulta o gent una mica més gran que en el moment que agafen el cotxe, quan fa la primera nevada, tampoc estan segurs sobre el vehicle, no?
Sí, hem de pensar al final que avui en dia estem en una societat o en un moment on ens formem per qualsevol cosa, no? Vaig a fer un curs de cuina, vaig a fer un curs d'orientació per la muntanya, vaig a fer un curs d'astrologia, no? De qualsevol cosa. Però lo de la conducció, com que ens dona la sensació que hem adquirit un permís de conduir, també ens dona la sensació de que tenim pues, l'habilitat suficient com per poder conduir en qualsevol situació. I estic seguríssim, perquè al final tinc un familiar que té una autoescola, que es fa una molt bona feina de base per tu aprendre la senyalització, les normes bàsiques de seguretat, a l'arrencar, al parar, al circular, però òbviament una autoescola no pot fer una feina de com es controla un derrapatge, de com es fa una frenada al límit perquè et salti l'ABS, o com s'ha d'esquivar un peató en condicions reals. Obvi, perquè al final no tenen un camp de pràctiques adequat per això. Un circuit amb instructors i amb aquests vehicles preparats doncs té totes aquestes eines on et permet, no només, com hem dit abans, fer una vegada, sinó repetir-ho diverses vegades. Vinga, anem a fer una frenada d'emergència esquivant un obstacle, que òbviament no és una persona, Anna, eh? No et fiquis nerviosa.
No, li posarem
nerviosa,
un monigote, no. Ja confio en vosaltres que no hi poseu a ningú allà a perillar la seva vida, eh?
Exacte. Ho fem amb una sèrie de conos que doncs, els has d'esquivar intentant pues, buscar aquest límit no? de la física i de la capacitat tecnològica del vehicle. I no només ho fem una vegada, sinó que ho fem 8 vegades. Doncs la gent diu, vale, aquesta vibració que notava és l'ABS. I l'ABS té una cosa bona, que és que puc girar mentre estic frenant al límit, inclús amb neu. I el cotxe, sortosament, canvia de direcció. Increïble, no ho sabia. Què fa la gent amb neu? No toquis el freno. Hòstia, jo si no es pogués tocar el freno amb un cotxe amb neu, probablement no conduiria mai, eh? Perquè em faria bastanta por, eh?
Clar, no, a part, el que sempre s'ha dit és que no apretem el fre de manera brusca. S'ha d'anar apretant poquet a poquet, eh? Que ho hem parlat aquí a la secció més d'una vegada, justament per això, per intentar evitar doncs, aquests moments de tensió. I el que sempre ens han dit és no posar-se nerviós quan estem conduint amb neu.
Tal qual.
Però això, clar, si tu estàs al circuit que t'ho estan ensenyant i ho estàs entrenant tranquil·lament aquestes 8 vegades, a la primera segurament estaràs nerviós, però a la 8a ja t'ho sabràs de memòria i aquests nervis ja marxaran. Però molta gent suposo que us haurà dit, sí, però és que jo aquí ho he fet amb un cotxe i després he d'agafar el meu, no? Que és un tractor, com aquell qui diu.
Al final, avui en dia els ABS més o menys funcionen igual, els controls de tracció més o menys funcionen igual, el que pot canviar, òbviament, són les inèrcies dels vehicles, perquè un cotxe que pesi més doncs, li costa més de parar, un cotxe que pesi menys, no? Però el bo és que tu tens una sèrie de recursos tècnics a la butxaca que els pots fer servir en qualsevol moment, que de l'altra manera doncs, és molt més complicat, evidentment.
Llavors, Àlex, ens queden 15 dies aproximadament per fer aquests cursos de conducció sobre gel. Per
Exacte.
Tant, la gent que vulgui apuntar-se, què?
La gent que vulgui apuntar-se és senzill. Al final pots entrar a la pàgina web del circuit d'Andorra, veus quines opcions hi han i pots fer la reserva directament des de la mateixa pàgina web. I si no, ens truques per telèfon, que t'atendrem encantats.
I tant que sí. Àlex Bercianos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, ha estat un plaer tenir-te al programa.
Ja han passat els 20 minuts, Anna.
Has vist? Pim-pam, eh? Més. Quan hem fet? 24, 20, 20 25. 24, em diu el Tirri. Has vist? És que això és pim-pam. Àlex, ja ho saps, que quan vulguis tornes i parlem de les activitats d'estiu, que també en teniu unes quantes.
Encantat. Gràcies, Anna.